Ràdio Maricel, a cel obert.
20 minuts i seran les 11. Potser que comencem per un minut que a la vegada comença per un moment que l'Albert Solà i un servidor encara recorden. El d'en Josep Pagès a l'orgue, la primera setmana del mes d'agost, jo diria que era l'any 95 o 96, ell sol, al costat de la Neus, l'església buida, sense ningú, i en Josep Pagès interpretant aquesta suite de festa major, s'ensorrava tot, escoltar aquell orgue. Bé, i aquesta suite de festa major, que ha passat a la història i que forma part de l'inici d'aquest reportatge tan interessant que va presentar en Sergi Molina passat dissabte. En uns moments parlem amb ell. Abans, vinga, un minut inicial.
Per mi la Festa Major de Sitges és un cúmul d'emocions. Podria dir com un poti-poti d'emocions.
És un sentiment de col·lectivitat i és un, a mi personalment m'arrela molt a la terra.
És una festa que vivim tota la sitgetana i sitgetans.
És allò que celebrem tots junts.
O sigui, per mi la Festa Major forma part indissociablement de la meva vida. Jo sense la Festa Major de Sitges no seria la mateixa persona. La meva personalitat seria completament diferent.
I és com un verí, jo crec que portes dins.
Per mi això és la tradició, no? Haver mamat aquesta cultura i aquest sentiment de festa que més tard s'ha desenvolupat, no?
És un sentiment que es porta a dintre i que no té explicació. Aquesta gent que som malalts de Festa Major, que som friquis de Festa Major, aniríem amb un psicòleg i el pobre psicòleg acabaria agafant la baixa. No entendria res.
Han escoltat en Xavi Alamant, la Maica Díez, en Sebas Jiménez i la Mar Jaime. Només hi manca en Jordi Cubillos, que també és present en aquest reportatge de 15 minuts que ja està penjat a YouTube i que va ser presentat el passat dissabte al Prado amb un debat afegit amb l'Alba Gràcia, en Mico Barbacal, la Nàdia Viana i en Josep Maria Esteban. Sergi Molina, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Com estem?
Felicitats.
Moltes gràcies.
Començo per aquí perquè és, gairebé diríem, que el reconeixement recurrent aquestes darreres hores. A tothom ha agradat molt.
Sí, sí, sí. Ostres, tothom està donant la seva opinió i a tothom li està agradant i molt content de que estigui agradant tant a tothom que l'està veient perquè, ostres, és un treball d'un any de feina que ha portat moltes hores, moltes hores de son, com aquell qui diu, i, ostres, que el resultat sigui tan positiu i que a tothom li estigui agradant tant, doncs, ostres, em fa molt feliç.
I això és un treball de final de carrera.
Exacte.
Refresquem una miqueta la memòria, sí. Perquè qui més qui menys ha vist en Sergi Molina en algun lloc o un altre, o bé presentant algun acte, o bé en Vinyet Mèdia, amunt i avall, recorrent alguns dels esdeveniments més importants de Sitges. Has acabat quina carrera?
Comunicació audiovisual a la Universitat de Barcelona. Bé, he acabat aquest juny i tot aquest darrer any he estat fent el treball de fi de grau que precisament és d'aquest reportatge de 15 minuts titulat Malalts de Festa Major.
Major.
I sí, sí, un any de feina.
Podries escollir qualsevol cosa.
Qualsevol cosa. Però, ostres, sortíem... Clar, quan vaig haver de plantejar el treball, era gairebé... Acabava de passar la Festa Major del 2020. La Festa Major... La no Festa Major, o la sí Festa Major, depèn de com vulguem dir-ho, no? Però acabam de sortir de la Festa Major del 2020 i, clar, al setembre s'acabava d'anunciar també la suspensió del Carnaval de Sitges. I això em va fer pensar, vaig dir, ostres, haig de plantejar un tema pel treball de fi de grau, tenia clar que volia fer un reportatge documental sobre algun tema, I vaig dir, ostres, per què no faig un petit reportatge, un petit documental sobre les festes en pandèmia? No la Festa Major de Sitges, sinó les festes en pandèmia. Volia analitzar doncs, la festa de tots Sants, el Nadal, el Carnaval, amb el rerefons de la pandèmia de la Covid-19.
Sí, sí, sí.
I al final... per qüestions coronavíriques, podríem dir, vaig haver d'anar traient temes per qüestions òbvies de que no ens podíem desplaçar i tot això, i al final es va quedar amb aquesta idea de fer un petit reportatge només de la Festa Major de Sitges I aquest és el resultat, el que podeu trobar al canal de YouTube.
I segurament el que interessarà més d'un i més d'una és que no és el típic reportatge de la Festa Major, sinó que probablement el que trobaran els qui el vegin i l'escoltin, òbviament, són testimonis vinculats a sensacions, emocions personals que van més enllà també de les emocions quotidianes que acostumem a vincular amb Festa Major, sinó què passa quan aquella festa que és la teva festa no es pot celebrar tal i com tu entens que la celebres i, per tant, com t'afecta això en la teva vida quotidiana.
Sí, sí, exacte. Jo volia fer un documental que deixés de banda lo típic, no? Explicar com és la festa, com es desenvolupa o quins són els actes més importants, perquè en el fons l'audiència això ja ho sap i ja ho sabem tots. Volia anar més per aquesta banda de sentiments, d'una festa que volem que es celebri i que no es pot celebrar per la pandèmia, analitzar tot una mica com eren els sentiments dels sitgetans i com van viure la Festa Major del 2020 i com esperen aquest any viure-la.
I aquests 5 testimonis, com els vas escollir? O a partir de què?
Doncs bé, doncs aquests 5 testimonis els vaig escollir, això no ho he explicat mai, però bueno, ho explico avui. Vaig fer trucades telefòniques, primer preguntant a diversos sitgetans sobre diversos aspectes de la festa. I parlant amb ells per telèfon o per WhatsApp, els hi plantejava, volia saber la seva opinió sobre uns aspectes concrets sobre la seva visió de la festa amb la pandèmia i tot això.
Sí.
I després de parlar amb diversa gent, les reflexions més interessants o que per mi encaixaven més en el documental que volia transmetre van ser ells. També hi havia moltes altres que m'encantava el que m'estaven explicant, però vaig dir, ostres, per canviar també de gent, de cares, que hi ha cares menys visibles, que no surten tant públicament, vaig pensar en aquests 5 personatges, en aquests 5 testimonis, i va ser així, amb una petita entrevista telefònica a diverses persones.
En Sebes, en aquest sentit, és el més explícit,
sí.
El que es defineix més com un malalt, com un friqui de la Festa Major, i per tant aquesta denominació del documental no va errada. Els malalts no són aquella gent jove que ara es pren, no, els malalts també són persones que porten molts anys darrere la Festa Major, que s'acosten a la 50ena, que l'han viscuda des de petits i que no poden viure sense aquests 2 dies a l'any.
Sí, totalment. O sigui, el títol del documental de Malalts de Festa Major té un doble significat. D'una banda, la paraula malalts fa referència al context pandèmic que impossibilita celebrar actes multitudinaris com la Festa Major de Sitges, i de l'altra evoca aquest sentiment d'enyorança que expressen els entrevistats en el documental, aquest sentiment gairebé malaltís, per això, doncs això, la paraula malalts de Festa Major.
I 2 dels més joves, en Xavier i la Mar, apunten quelcom que també és cert que forma part del debat. Està clar que tothom la va viure d'alguna manera o una altra, la Festa Major, però ni en Xavier ni la Mar la concebeixen o la contemplen com la que es va viure l'any passat. Per tant, el que es va viure l'any passat no acaba de ser una Festa Major.
Sí, ells són els que expressen més bé que per ells allò no era Festa Major. La Maica també ho va dir, que això no era la seva Festa Major, però el Xavi i la Mar són els que més anunciaven que, ostres, per ells això no havia estat la seva Festa Major perquè no l'havien sentit, perquè no l'havien viscut. I clar, si no la sents, si no la vius, si no et pots abraçar amb totes aquestes persones en aquests espais concrets, digue-li entrada de Grallers, la Palmera, la sortida de les dues...
Sí.
Per molt
la vivència social, exacte, la vivència col·lectiva.
Exacte. Per molt que sí, 23 i 24 d'agost sigui Festa Major Sitges, si ells no la van viure, no? I com ens ha passat a molts, per nosaltres, aquells 2 dies eren Festa Major, però no era la Festa Major que volíem.
Això va cavalcant el debat posterior a la presentació del documental sobre és veritablement una Festa Major que varen viure l'any passat, i aleshores hi havia, òbviament, aquells que creuen que mentre es pugui celebrar una celebració eucarística dedicada al Sant, hi ha Festa Major, i aquells que creuen que si els balls no poden sortir al carrer i si no es pot celebrar d'una determinada manera, això no es pot qualificar com a Festa Major.
Sí, és molt interessant aquesta visió, perquè és totalment vàlida les dues, perquè evidentment, per molta gent la festa major és, si hi ha celebració eucarística, no? Si hi ha l'ofici de festa major el dia 24, doncs hi ha festa major, però potser per altra gent que no porta tants anys en aquí o que pels motius que siguin no ho veuen així, doncs també és totalment vàlid. Penso que en el fons la festa major la creem nosaltres. Nosaltres li donem un sentit a les coses, no? I doncs això, cadascú entén la festa major, entén que per ell és festa major d'una manera, no?
El reportatge que també posa l'apunt a allò que en diem la tradició.
Exacte.
La Maica parla molt de la tradició, del respecte a la tradició, de la necessària obligació de respectar la tradició d'una festa patrimonial. I en canvi els més joves es mostren, diria que bastant més flexibles o oberts, a que la festa en algun moment es pugui desenvolupar en uns altres registres, no?
Clar, això és molt interessant. És molt interessant aquestes dues visions contraposades, no? De la Maica, que potser respon més a la part més tradicional, és a dir, la festa s'ha de celebrar en el format tradicional i si no podem fer la sortida de les dues, si no podem fer la processó de Sant Bartomeu, doncs no adaptem res, no fem res i ja està. És a dir, jo crec que la Maica, vull pensar, bueno, no ho sé, però imagino que una exhibició com es faria a l'Hort de Can Fals després de la sortida d'ofici, entenc que això suposo que sí que estaria dintre de les seves visions, perquè en el fons és el que ja és un acte que sí que es fa. Mm-hmm. Però això d'adaptar, doncs no ho veuen. Altres, els joves o altres persones que no són tan joves també, com el Jordi Cubillos, proposaven adaptar aquests cercaviles en exhibicions en espais tancats, controlats, o bé com faran a Vilanova aquesta festa major, el 4 i 5, que és un cercavila per en el cas de Vilanova, per la Rambla Sant Jordi, no? Doncs també hi havia persones en el debat i en el reportatge que plantejaven aquesta opció de fer un cercavila.
Es va moure el debat també una mica a l'entorn d'un aspecte que segurament molts s'hi hauran trobat en qualsevol conversa, eh? Abans de no fer res, millor fer alguna cosa.
Sí, en el reportatge jo penso que es veu molt aquesta visió i sobretot en el reportatge hi ha una part que parla dels nens i la festa major i en el debat també es va a parlar, però ostres, clar, jo em vaig preguntar què passa si els nens no veuen i senten mm-hmm. la festa major durant quan són petits o quan tenen 9, 10, 11 anys. Que
quines conseqüències pot tenir aquest any o l'any passat o aquests dos anys?
Exacte. Quines conseqüències pot abarcar, no? I clar, és evident que tampoc podem predir el futur i saber com evolucionarà, no? Però jo sé que m'ho preguntava en el reportatge de dir, ostres, què passa si no senten els nens? Tindrem una generació perduda, no? I volia també saber les opinions dels testimonis.
I va ser interessant també el que va comentar en el debat l'Alba Gràcia,
sí,
a l'entorn d'aquest aspecte, perquè evidentment no hi ha res de traumàtic, eh? Ningú viurà la seva vida amb el trauma de les festes majors d'aquest 2020 i 2021, però allò que comentava l'Alba sobre el seu fill, si no recordo malament, que deia, bé, potser que els desperteu gegants ja d'alguna vegada i que el drac dorm al cable i anem al cable que veurem el drac, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, 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 sí.
És molt simptomàtic de com, amb 3 anys d'edat, les imatges poden quedar a la memòria i, per tant, pels pares no resulti tan fàcil reconduir determinades, no sé si dir, argumentacions o excuses que s'han donat perquè no es pugui celebrar o no es pugui veure el drac com es veia l'any passat, o els gegants, etcètera, no?
Clar, per als nens i famílies que conviuen tot l'any amb la festa major, clar, com li dius al nen que l'àliga ja no dorm allà o el drac no està dormint al costat del cable, no? Com li dius al nen de 3 anys que ja viu amb això? Jo me'n recordo de quan tenia, dels records que tens, de quan eres petit, i tens uns records d'alguns aspectes de la festa que es queden allà i el recordes amb enyorança, no? Jo què sé, algun cercavila que passava per un punt determinat i te'n recordes d'un moment determinat que estaves amb els teus amics i va passar tal cosa o que va sortir una carretilla, que l'àliga va aparèixer per on, no? Coses d'aquestes que se't queden aquí guardades i dius, ostres, potser els nens què passa? Si durant 2, 3, 4 anys, 5, com a molt, esperem que la podem tornar a celebrar aviat, no? Però què passa si durant 5 anys no la poden viure? Doncs, ostres.
Això també va ser un dels temes del debat. Un cop va recollir tots aquests testimonis, repetim els 5, Xavier Alemany, Jordi Cubillos, Maica Díaz, Sebas Jiménez i la Marc Jaime, suposo que tenies allò, bé, el que en diem sempre, molta teca, per haver de sintetitzar argumentaris i haver-los de complementar amb el muntatge del documental. Com va anar tot aquest procés?
Sí, això va ser difícil perquè les entrevistes les vaig gravar el dia 27 i 28 de febrer del 2021, o sigui, acabàvem d'acabar el carnaval, que no hi havia hagut. I bé, havia d'entregar una primera versió, una primeríssima versió a l'abril, al principis d'abril, per al treball de fi de grau.
Sí.
I clar, potser de cada entrevista hi havia mitja hora, en les que més el Sebas i el Cubillos, 3/4 d'hora, gairebé una hora. I clar, després és escoltar totes les entrevistes una per una, seleccionar els trossos més interessants, i una vegada els tens seleccionat, anar trobant aquesta estructura que finalment és com ha estat, no? Doncs si va haver Festa Major el 2020, si els nens i la Festa Major del 2020, si s'ha d'adaptar la festa a la pandèmia i la conclusió final aquesta de que no podem viure sense festes, no?
Ho podies fer des de la més absoluta llibertat en aquest sentit? Des del punt de vista del treball, el treball podia ser formalment lliure? No tenies cap condicionant en aquest sentit?
No.
Era podies totalment fer el que volguessis, eh?
Exacte, sí, totalment lliure, l'estructura com volguessis, i bàsicament aquesta és l'estructura, i com hem comentat abans, lo de la veu en off, que no, tampoc té veu en off el documental. Volia alliberar-me d'aquesta càrrega que a vegades pot semblar més informatiu, no?, la veu en off, i suplir la veu en off a través d'uns nexes d'imatges que anticipen el tema de la següent qüestió a l'espectador. És a dir, abans de cada bloc, abans de cada tema, en el que els entrevistats responen les preguntes i plantegen les diverses qüestions, doncs hi ha una sèrie d'imatges en què es veu un nen jugant amb els gegants, o bé els gegants guardats en les sales corresponents, en els espais corresponents, l'escorxador, el Palau del Rei Moro. Doncs totes aquestes imatges anticipen el tema a l'espectador i d'alguna manera fa de ganxo entre tots els blocs.
I els testimonis que lliguen el discurs.
Exacte.
I substitueixen, d'alguna manera, o d'alguna forma no ens cal narrador, perquè els propis testimonis són els que ens porten a una història determinada vinculada amb la Festa Major. Et vols dedicar això?
Exacte, em vull dedicar això, sí.
Especialment a l'àmbit televisiu.
A l'àmbit televisiu, sí. A mi m'agrada la televisió, i vaja, per això vaig decidir fer un reportatge, perquè el món de la televisió és el món que a mi m'entusiasma, que m'apassiona, i fer una altra cosa que no tingués relació amb el que em vull dedicar en un futur, doncs no tenia sentit, perquè m'ho van arribar a plantejar altres companys de classe, perquè els treballs de fi de grau de la carrera meva es pot fer en grup, i es pot fer en grup perquè el món audiovisual és un món de cooperació, no? Però ells em plantejaven fer partits curts, petites coses més de ficció, i a mi la ficció no és que m'agradi gaire, no? Prefereixo fer la realitat, fer informació, fer reportatges, cròniques, vaja, tot això, i per això vaig decidir fer això.
D'aquí que a vostès no els estranyarà que en Sergi sigui, a partir de ben aviat, l'home de Canal Blau a Sitges, o l'home de Sitges a Canal Blau.
Sí, com li vulgueu dir. Sí,
com li vulgueu dir. O si no, en Sergi, que sortirà per Canal Blau.
Exacte. Sí, a partir de mitjans d'agost, Sitges ja tornarà a entrar al Consorci Teledigital del Garraf, i sí, jo seré l'encarregat de traslladar la informació de Sitges a Canal Blau i realitzar les diferents peces informatives que surtin en l'informatiu de les dues, amb la Mita presentant l'informatiu, i amb tot un equip de professionals fantàstics, vull dir, és fantàstic.
Per tant, no podien queixar millor, això, no? S'acaba la carrera i comença la feina.
Ha anat genial, això, ha anat rodat, ha anat rodadíssim.
Abans d'això, un reportatge que també podran veure a través del nostre web, perquè l'incorporarem del canal de YouTube, Malalts de Festa Major, d'en Sergi Molina, el reportatge de final de grau, del final de carrera, de la carrera, en aquest cas, dedicada a l'àmbit de la comunicació dels mitjans audiovisuals. Sergi, felicitats de nou.
Moltes gràcies, Vicenç.
Ho veuran sovint. Nosaltres, demà, amb el president de la Comissió de Festa Major. A veure què pot dir, què no pot dir, bé, tota aquella història de cada any que vostès ja coneixen. Fins demà, adeu-siau.